Miquel Iceta, primer secretari del PSC, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Què passarà dissabte al Comitè Federal? És a dir, després dels resultats d'ahir, hi ha la possibilitat de que Pedro Sánchez decideixi fer un pas al costat?
Jo no la veig. No la veig. I jo crec, vaja, no tinc el detall ni estic en el secret, però avui hi ha permanent de l'executiva del PSOE i jo crec que és molt, molt, molt possible que el Pedro Sánchez anunciï avui mateix com veu les coses i què pensa fer. Però no el veig fent un pas enrere, no? Perquè, entre altres coses, jo aquests dies, aquestes hores que he estat pensant si el PSOE hagués pactat amb el PP, els resultats a Galícia i al País Basc haguessin estat millors o pitjors? Jo crec que molt pitjors. Si els vots del Partit Socialista s'han anat més aviat cap a l'esquerra, doncs imagini's vostè si, a més, hagués pactat amb el PP. Per tant, jo crec que, malgrat ser uns mals resultats, uns resultats dolents, però, en el fons, confirmen la posició política que ha defensat Pedro Sánchez. Pactar amb el PP hagués estat mortal.
S'esperava algun resultat com el d'ahir a Euskadi i a Galícia, senyor Iceta?
Sí, totalment. Totalment. Potser, si vas a filar més prim, jo m'esperava una mica pitjor Galícia i una mica millor Euskadi, però, en el fons, perquè al final, doncs, a Galícia, que tothom parla del sorpasso, però, en fi, estem empatats a escons amb en Marea, no? I el País Basc, en canvi, doncs, jo, la veritat, m'hagués cregut més 10, 11, que no pas 9.
Avui estem fent una pregunta a través de la nova web de RAC1, que és si considera que després dels resultats electorals a Galícia i Euskadi hi haurà govern a Espanya, és a dir, si no hi ha més remei que posar-se d'acord abans d'aquest mes que falta, o no anem a terceres eleccions. És demolidor. El 86% dels oients hi han votat dient que no, que anem a terceres eleccions. Comparteix aquesta idea de l'oient del programa?
Miri, comparteixo el temor. És a dir, penso que pot acabar passant això, però la veritat no m'hi resigno. És a dir, que jo crec que hi ha una possibilitat d'explorar una majoria alternativa, crec que Pedro Sánchez faria molt bé de fer-ho i que el Partit Socialista faria molt bé de donar-li ple suport en aquesta recerca d'una majoria alternativa, perquè fixi-s'hi bé, jo crec que en els resultats tant al País Basc com a Galícia també hi ha una dada de fons, aquí hi ha una reforma territorial a fer. És a dir, amb el plantejament del PP, el Partit Socialista ho tindrà molt malament i, en general, l'articulació dels pobles d'Espanya surt molt tocada i afeblida. Per tant, valdria la pena explorar aquesta possibilitat. O sigui que jo crec que en fi, és veritat que avui potser veiem les terceres eleccions més a la vora, però jo no m'hi resignaria i treballaria per evitar-ho, intentant una majoria alternativa.
Vostè és un bon analista polític, li pregunto pel que ha passat a Galícia. Una nova majoria absoluta i van 3 de consecutives. Això serà per la potentíssima figura d'Alberto Núñez Feijóo, que la marca està amagada i no, és menys PP que la resta del PP, perquè l'oposició és molt feble, perquè l'esquerra està fraccionada, per què?
Pues per un conjunt de les raons que vostè ha dit. Bueno, i després també jo crec que en aquestes eleccions ha jugat un factor, diríem, de recerca d'estabilitat, així com la política espanyola, doncs des de fa ja massa temps està, diríem, amb aquest llim, la gent diu, home, si aquí tenim un govern que no ens sembla malament, doncs millor apuntalar-lo, no? O sigui, jo crec que això també ha jugat, i efectivament, doncs la divisió de l'esquerra, doncs l'afableix, i probablement que tant Feijóo com Urkullu, que per cert ha fet un discurs molt i molt i molt moderat i molt assenyat al llarg de la campanya electoral, doncs s'han vist, en fi, recompensats per la confiança ciutadana.
En aquest discurs d'Iñigo Urkullu tan moderat, no creu que Catalunya també seria moderada si fa uns anys s'hagués fet el que ha passat, per exemple, a Euskadi? És que moltes vegades es parla ara que Iñigo Urkullu està moderat, que és evident que està moderat, però, esclar, si resulta que després de tants anys on les armes han estat les protagonistes a Euskadi, s'ha deixat les armes, una, i segona, tens el concert econòmic, que vulguis que no, des de l'any 81 que el tens, doncs veus la vida d'una altra manera.
Clar, per això els que demanem diàleg, negociació, pacte, estem tan apretant per aquesta via i tan a favor de substituir el PP perquè hi hagi algú a l'altre cantó. Sí, sí, té vostè tota la raó. Aquí hi hauria, jo crec, una via alternativa a la independència que podria concitar el suport d'una amplíssima majoria de catalans sempre que, efectivament, resolguéssim alguns problemes que porten pendents massa temps. D'aquí també el nostre neguit o el nostre, en fi, les nostres ganes de substituir el PP per una majoria alternativa, entre altres coses perquè seria possible un diàleg que avui no ho és.
PNB ahir 37%, demà farà un any del 39% de Junts pel Sí. parlant de centralitat, ningú discuteix que Urkullu va arrasar.
No, el que passa és que Urkullu és sol i Junts pel Sí pues és una escudella barrejada. I, per tant, en fi, l'anàlisi ha de ser un xic diferent, no? El PNB no ha cedit mai a la tentació de forces nacionalistes més radicals, Convergència sí. I, per tant, avui potser a Convergència algú pensarà, ostres, si haguéssim fet una altra cosa, potser no estaríem en una situació tan difícil com la que estem, no? Però, en fi, sempre les comparacions entre Catalunya i el País Basc són forçades perquè són històries molt diferents i en fi, per tant, no establim paral·lelismes, però no sempre s'ajusten exactament a la realitat.
Em queden tres preguntes per fer-la. Una és una anàlisi que em pugui fer de dos partits com són Podem, la nova política, que això que s'anomena la nova política, els resultats de Podem i els resultats de Ciutadans.
Miri, els resultats de Ciutadans són molt dolents.
Home, això efectivament.
I per tant, han fracassat en l'intent d'entrar en aquests dos parlaments. I els resultats de Podem són raonables, però no els que esperaven. Cal recordar que Podem les eleccions generals les va guanyar al País Basc. I per tant, i ara de cop i volta es troben tercers. O sigui, han tingut un bon resultat, sens dubte, però no han estat el resultat segurament que esperaven, no? I a Galícia, efectivament, guanyen en vots, però empaten a escons al Partit Socialista. Ells esperaven una altra cosa. I per tant, jo crec que se'ls ha de felicitar, perquè el resultat és bo, però també s'ha de veure que les coses pues, no els hi han anat potser tan espectacularment bé com ells esperaven.
Ha parlat amb Pedro Sánchez d'aquestes últimes hores?
Doncs la veritat és que li vaig fer una trucada ahir al vespre, però tampoc li podria dir, suposo que em preguntarà, sí. Què farà avui? Pues no, això no li sé dir.
Com
jo
està?
Crec que ell tenia més ganes d'escoltar que no pas de xerrar.
Com està?
Bueno, jo el veig bé en el sentit que ell està molt convençut de que ha fet el que havia de fer, i repeteixo, jo més aviat amb això hi coincideixo, perquè si hagués pactat amb el PP, avui estaríem, diríem, amb una hecatombe socialista horrorosa, no? I al mateix temps, doncs, molt preocupat perquè per fer política en un context tan complicat, doncs el soroll intern o la imatge de divisió interna doncs no ajuda gens, tot el contrari, perjudica.
Per cert, i acabo, la Pilar Rahola vol fer-li una pregunta també en Xavier Cerdà. Un comentari, avui el Fons Social a la Razón escriu sobre la Festa de la Rosa, un comentari que déu-n'hi-do, bàsicament tot ve d'aquests crits que sentim de Miquel Iceta a la Festa
Pedro,
de la Rosa.
Mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, España no puede permitirse cuatro años más de PP, no, por Dios, no.
Alfonso Siedey diu: los socialistas de Sánchez y Iceta convirtieron el día de la flor en el día del histerismo. Para mí que Iceta había desayunado un par de botes de Red Bull. Ell veu Coca-Cola, normalment, i zero. O venía de una juerga o se hallaba en un trance de episodio histérico por alguna contingencia personal. ¿Qué le ha hecho Rajoy a Iceta para que se ponga tan burro y desbocado? Podría seguir llegint, ¿eh?
Sí, bueno, sí, els coneixem. No mereix cap més comentari. Dic i subscric el que vaig dir. Ho vaig dir en format míting, i és veritat que...
Que és el que diu la Pilar Rahola ara, diu, això és un míting.
L'Iceta en modo míting és imparable.
Podem guanyar les primàries?
No, què dius, Joan?
No, que li pregunto si va tenir aquest to, que comparat una mica el que diu tothom és que comparant-te amb el discurs de la Parlon, que va ser molt més apagat, que allà ells segurament van a guanyar les primàries, no?
Però això un caràcter...
No, però no anava de primàries. Jo crec que, vaja, el dissabte anava de fer costat a Pedro Sánchez els que creiem que està fent bé i els que creiem que val la pena que intenti una majoria alternativa. I calia expressar-ho amb rotunditat i amb força, cosa que jo vaig fer amb aquest format, el modo meeting que dic jo, i seta l'opeta, diríem. Però les coses són com són. És que nosaltres, imagini's, i aquí potser no estarem d'acord la Pilar i jo, no? Però imagini's que vostè està a Catalunya demanant un diàleg. I que resulta que a l'altra banda hi ha el doctor No. Què ha de fer? Però si intentar moure el doctor, no? Per nosaltres, si ens hi va, ens hi va la vida política, diria.
És evident. Per al·lusions, la Pilar Rahola. La Pilar, escolta, Miquel Iceta.
No, bueno, primer, Miquel, solidaritat amb l'article aquest... un mes dels molt grullers i desagradables que escriu aquest personatge, per tant... I per altra banda, sentint el to, qui no té to mític en un míting, diguem-ne... En fi, és igual, fora. No, jo el que ara et comentaré no és tant el que jo voldria o m'agradi o tal, intento fer-ho el més fred possible. Des de la mirada externa i veient els resultats que s'han produït primer en les segones eleccions i després ara a Galícia i Euskadi, que molt bé que diguis previsible, no sé què, potser no tant... Escolti, res. S'ha trencat per totes bandes la idea de que fos en aquests moments el partit estrella de l'oposició tant a Galícia com al País Basc, i això és una bufetada més que considerable. Però mirant tot plegat, i entenent que Pedro Sánchez segur que és un home honest i que ha decidit una cosa estranyíssima i insòlita, que és mantenir la paraula donada, el fet és que el resultat final és, cada vegada, cada dia que passa, Rajoy és més fort. Llavors la meva pregunta és, el Partit Socialista no hauria preferit, pactant d'alguna manera algun tipus d'abstenció que no fos dolorosa ni que fos d'un, dos, es pot trobar la manera, entre altres coses, el fet de no portar la ciutadania a més eleccions, però no hauria preferit un president afeblit, en trinxera permanent, amb moltes complicacions, que permanentment estaria fiscalitzat per una oposició forta a un candidat fort? És a dir, jo el que veig és que teníeu la possibilitat de tenir, tant a les primeres com ara pitjor encara a les segones, un president molt feble, que probablement amb una legislatura que hauria aguantat un any. I en aquests moments teniu un candidat a les terceres eleccions, cada dia més enfortit, cada dia més avalat a les urnes i vosaltres cada dia més trinxats.
Aviam què diu el Miquel Iceta.
Bueno, és possible, però com tu deies, hi ha un valor per mi superior, que és el de la coherència.
Vinga, home,
i a més recordem...
El que portem molts anys.
Un moment, és escolta.
Però portem precisament per això, i com ho has dit tu, per això et cito, perquè em sembla un argument d'autoritat. I a més, en la política espanyola s'estava creant com una espècie de fantasma que era un nou partit, que era el PP-PSOE. Que era jugar en el terreny que li agrada a Podemos, perquè això els hi donaria a ells doncs l'hegemonia total de l'esquerra i en fi, el monopoli de l'oposició. I jo crec que aquí ha estat el que ha triat el Partit Socialista, no? Jo no dic que no hi hagi elements de dificultat, perquè en aquesta vida no hi ha blancs o negres, no? Tot és una gamma de grisos. Però jo crec que si en aquests moments el Partit Socialista, encara que ha tingut uns mals resultats, està encara resistint, és precisament perquè no ha cedit a les pressions i no ha ajudat a governar el PP.
Però resistint què? És que aneu a pitjor?
Una cosa, per cert, que
si aneu a terceres eleccions aneu a pitjor?
José Blanco, que va ser secretari d'organització del PSOE, ha piulat: he felicitado a Feijóo y Urkullu por sus resultados electorales. En ambas comunidades la gente votó estabilidad y certezas.
Clar,
coi, quins amics?
Sí, noi.
Bueno, però és veritat, però escolteu, sí. És que és veritat.
Val, sí.
En un context en què la política espanyola no se sap per on tirarà, que els el Galícia i el País Basc, la gent hagi triat l'estabilitat de governs que segur que tenien una raonable valoració, doncs per què no? Si és... Vaja, jo no crec que això sigui un comentari fora assenyat, jo el podria subscriure tranquil·lament.
Escolteu, penseu el que li va passar, el que ha passat en el Partit Socialista a Grècia, i penseu en el Partit en els socialistes alemanys.
Hòstia, li està passant en el Partit Socialista espanyol, ja li està passant.
No, sí, però
ja
no.
Ja va camí del PSOC.
Però, sí, no,
clar.
No, i els socialistes alemanys, que estan, són una joguina de la Merkel. Escolteu-me.
No, han guanyat, disculpa.
Acabem amb l'Iceta, sisplau.
No, l'Alemanya ja n'ha
fet. Jo sou molt prosaic i no seré gens teòric. Jo formo l'associació que es diu AAR, Associació d'Alliberament del Reglament. Escolti, senyor Iceta, si canviem el reglament abans d'anar a unes properes eleccions, i, per exemple, fem un reglament, que això es fa en un quart d'hora canviant la Constitució, i el sistema d'elecció del president del govern és com a Euskadi, per exemple, escolti, aniríem a unes eleccions sabent que sigui quin sigui el resultat, com a mínim...
Això no pots fer-ho ara, Això és una llei, és una llei. No, això no és un reglament, això és una llei.
Un pacte de les grans forces polítiques poden fer el que vulguin en un quart d'hora.
Miquel Iceta?
Sí, home, miri, jo crec que sóc molt prudent. Jo crec que no es pot fer un canvi d'aquesta consideració, per dir-ho així,
sense
el suport dels quatre partits que avui configuren diguem, la gran majoria. És a dir, jo no seria partidari d'un pacte ara PP-PSOE per afavorir el bipartidisme. Ara, és veritat, hi ha mecanismes d'investidura millors que els que tenim, entre altres coses, la nostra Constitució no preveia què passava si cap candidat vol anar a la investidura, vull dir que una reforma segur que s'haurà de fer, però hauria de ser molt acordada i no pretendre, cosa que a vegades fem, canviant les regles, canviar la realitat. No, normalment són les regles les que s'han d'ajustar a la realitat i no al revés.
Per acabar, Joan López de Lera. Podem anar a les eleccions i tenir els mateixos resultats.
Senyor Iceta, deixem fer-li una pregunta molt concreta. No té por de que al seu electorat li costi molt d'entendre que, per una banda, vostè li demani a Sánchez que faci un govern amb Podemos, que faria falta que d'alguna manera, o bé Convergència o bé Esquerra, de forma explícita o implícita, donguessin suport, però a la vegada vostè aquesta setmana que té el ple del vot de confiança faci una política d'oposició molt diferenciada de la que té la gent amb la que vostè pretén que Pedro Sánchez arribi a un acord? I això no pot generar una confusió grossa en el seu votant?
No, jo crec que no, perquè és que nosaltres no estem a favor del procés, nosaltres no estem a favor de la independència, i qualsevol acord que es faci d'investidura a nivell general, doncs tindrà això en compte, no serà una investidura a canvi d'un referèndum per la independència. Jo crec que la gent el que ha d'apreciar és que el PSC fa una anàlisi de la situació, creu que per arreglar el problema de relació Catalunya-Espanya val la pena canviar el govern d'Espanya i, per tant, carrega les tintes i fins i tot crida en favor d'aquest canvi de govern, i en canvi a Catalunya, com no comparteix el full de ruta del president, no li fa suport. Vaja, jo crec que el que no s'entendria és que de cop i volta nosaltres féssim suport a un full de ruta que no compartim. I, Marius, que d'altra banda, creiem que no va gaire lluny. Però, bueno, això ja es veurà.
Màrius Carol, per acabar.
Jo voldria fer-li una pregunta, i és que parlàvem fa un moment de que avui alguns sectors del PSOE, alguns barons, alguns històrics del partit estan neguitosos des de fa bastantes setmanes i tenen ganes de moure la cadira a Pedro Sánchez, però que a meitat del partit, diguem, canviar el capità no és fàcil, no és fàcil, entre altres coses, perquè jo no sé si avui la candidata in pectore Susana Díaz tindria massa interès en deixar Andalusia i anar en una situació tan difícil, tan complicada, com la que es troba el Partit Socialista. És a dir, jo crec que hi ha un excés de nervis en el Partit Socialista que poden portar-lo a cometre un error. Però avui descabalgar Pedro Sánchez és un dels pitjors negocis que podria fer el Partit Socialista Obrer Espanyol. No ho veu així?
Totalment. Jo crec que, en fi, els americans fan servir molt aquella cosa, aquella expressió que diu quan estàs creuant el riu no canvies de cavall, no? I jo crec que ara estem creuant un riu, i és un riu que les aigües baixen molt fortes, i per tant jo no ho faria. A més, les presses i els nervis en general són mals consellers, no? I per tant estic totalment d'acord amb el plantejament que fa. Jo crec que el Partit Socialista ha perdut alguna oportunitat i probablement les eleccions hi han anat un pèl pitjor del que li haguessin hagut d'anar a causa d'aquest soroll intern que jo crec que no porta cap a res.
Però que no estan creuant el riu, Miquel, esteu amb l'aigua al coll. I la veritat, en política hi ha una cosa fonamental, que és, igual que diuen a internet, don't feed the trolls, no alimentis els trolls, tampoc en política. I la vostra actitud permanent en la política espanyola en aquests moments alimenta el Rajoy.
Seria,
el gran problema, no, deixem acabar, sisplau, el gran problema no és que vosaltres us mantingueu en una posició o altra, això ja, molt bé, ja estem aplaudint molt en primera línia. Jo el que et dic és que tot això està servint perquè el senyor Rajoy, que era gairebé un cadàver a les primeres generals, a les segones ja està més fort, i ara les terceres amb gallecs i bascos encara està més fort, i cada dia que passa està més fort. De manera que vosaltres us quedareu com uns magnífics herois que aplaudirem tothom, amb el Rajoy cada vegada més gras.
Aviam.
És a dir, esteu alimentant el tron.
Pilar, si la gent el vota, perquè afortunadament com hi vivim en una democràcia, si hi ha unes terceres eleccions i la gent acaba votant més el Rajoy, doncs és el que volen.
Deixeu-lo governar, home!
No volem deixar governar amb una persona amb la que no compartim ni la política econòmica i social,
ja
ni la seva política de braços creuats davant la corrupció, ni la seva manca de diàleg amb Catalunya. Que el deixi governar el Partit Demòcrata Català, o com se n'hagi de dir, que el deixi de... No, perquè, escolta'm, si a l'hora de la llei d'estabilitat pressupostària, de la reforma laboral, sempre s'han trobat, per què no el deixen
Vinga,
governar?
Vinga, va, no comencem ara amb la demagogia,
Miquel, per favor,
estem parlant de coses una mica més serioses,
no fem
populisme barat. Perdona, jo vull manifestar que estic absolutament en la línia el senyor Iceta. Clar. És a dir, jo crec que el Partit Socialista no pot abstenir-se davant del Partit Popular.
Ja molt bé, està. Doncs vinga, doncs seran uns herois crucificats.
M'ha agradat molt l'expressió de Iceta Lopeta. M'ha agradat molt, Miquel Iceta. T'ho he de dir. Iceta Lopeta. Ha dit Iceta Lopeta.
Ah, Lopeta, amb
sí, clar.
No em cul.
No. Lopeta.
Iceta Lopeta, del míting de l'altre dia, que és el to que es va utilitzar. Jo vaig veure com clarament que era un to de míting. Que era un to de míting. En fi, Miquel Iceta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Igualment.